una papalla al cap.
I li fan l'onada.
Amb una papalla, i amb dos pebrots penjant de l'orella i amb una botifarra al cul.
Sí.
I entren perfectament perquè és la nova, el nova tending.
Però fixa't.
I tu, que potser vas amb bambes, doncs no entres. Això és així, és l'estupidesa màxima. Ara, com que és famós i ve amb la, ja et dic, amb un, què et diré jo, amb un penis al cap, doncs endavant.
Però esto de la botifarra en el cul, ¿dónde está de morir?
Bueno, és moda. És que al final, jo coses que he vist... Jo coses que he vist que dic, això, hòstia, on va aquest? Pues, es converteix en tendència. Jo ara estic veient molta gent que va a que és una nova tendència amb xancletes, amb mitjons.
Oh, claro, tete, mira.
Xancletes amb mitjons, amb el mitjó que, a més, fa la, exacte, mitjó blanc, que ja li han fet el forat perquè,
perquè puguis
posar el dit gros i el petit. Xancles, mitjons, fins al...
Hasta media pierna.
A Nova York?
No, però no allò mitjó ejecutivo. No,
arriba.
Mitjó curt. Mitjó curt, pantaló curt.
Toni.
Un barret i una caçadora i un polo i una escaleta.
Toni,
jo clar, aquest perfil, si, l'he vist en famosos... Sí. Pues obren la porta i endavant. Com si ara, per exemple, que et diria, arriba un streamer o un influencer.
El Ibai.
I arriba en pijama.
Oh. El deixen passar.
Pues l'obriran la porta.
El pijama ha estat molt de moda, eh? El pijama així com
veus?
De seda
és molt
de
moda. Sí, sí, ara, jo si arribo, pues, què et diria jo, amb unes esportives, pues, ara no ho sé, però en el seu dia no et deixaven passar.
Aquesta setmana estan fent, ara la Keila ho buscarà, estan fent la setmana de la moda a París i s'ha vist una senyora amb de sombrero una caixa.
Sí, bueno,
una caixa d'aquestes de calaix, un calaix. Ficat al cap.
Sí,
ja, ara buscarà la llum, trobarà.
Hi haurà el moment que hi haurà la gent...
Però de les xancletes i el...
Veurem dones amb preservatius al cap que entraran perquè és en tendència i com si anessin a atracar un banc i no passarà.
Però la moda de Nova York aquest estiu era les xancletes
el món
i
de la
els
moda,
El
món de la moda cada dia va a pitjor, va al precipici.
Com Paul Smith no hi ha.
Com el món. Com el món, que se'n va a la merda.
Hi ha una nova tendència.
Anem cap al col·lapse perquè som una espècie imbècil.
Ah, aquesta...
O evolucionem o palmem. Aquesta és la qüestió.
És que, clar, és que jo amb el professor del Carbonell, amb vostè, el fi del món.
Hi ha una nova tendència entre les influencers que és portar com calces, diguem, pel carrer. Vas amb mitges, però les calces van per sobre. I són unes calces així...
I no són transparents, les calces.
No, és a dir, no es veu, diguem, el que ha de tapar, però, exacte, tu vas amb... No portes una faldilla a sobre.
Com una superhéroe.
Sí, i això és una...
Ara
és
la
moda. És una tendència.
Com un pantaló d'esport senyit i que dona la sensació a calceta, ho he vist.
Però es veu la mitja,
però això ja, això del pantaló... Això del pantaló d'esport senyit que fins i tot genera l'efecte Papa amb Sil...
A veure, aviam,
això ja ho estic, això ja fa
molt de temps,
fa molt de temps que ho veig, que dius, vols dir que no marques, que el Papa amb Sils s'han anat una mica de mare?
Explica-li el pam pam.
Bueno, perdona,
la pancil és una màquina que en el seu dia
treia
l'aire i et deixava el paquet al buit. El paquet de per la nevera, vull dir.
De pernil.
Tu posaves paquet de pernil,
tu posaves pernil
a qualsevol cosa
i fes el buit.
Exacte.
I llavors conservava.
Un envasat al buit.
M'ha cridat l'atenció que no diguessis també la quantitat d'homes que van amb faldilla per Barcelona.
Això, mira, no ho he detectat encara.
Doncs sí, van faldilla, però aquelles escoceses...
I es pinten les ungles a negre.
Escoceses, negre i...
Bueno, perdona, en el concert de Sabina, el saxofonista, que tocava el saxofó i l'acordió i no recordo què més, el concert estava amb una faldilla escocesa.
Sí, sí, sí. Però això són artistes.
Bueno, però estava a l'escenari, estava allà amb la faldilla.
Bueno, què més va explicar la Dolly Fontana? Doncs, home, que va haver una guerra amb Gaspar. Amb el president del Barça.
Exacte, vicepresident.
Perquè ell tenia també negocis de nit també a
Barcelona. Hotels, discoteques...
L'odiava, Gaspar a la Dolly...
Per cert, senyor Gaspar, ha tingut una sentència, ho he llegit avui, contra seva, per la...
Fallida.
Del grup USA.
No vull parlar d'aquesta.
La sentència ha estat en contra seva.
És un complot.
Pagava algo, Toni?
Jo recorreré.
No sé, només he llegit el titular que la sentència era contrària a Joan Gaspar per la gestió de... Però per la fallida de...
L'han inhabilitat durant 5 anys per la fallida de USA. Ell ha anunciat que recorrerà la sentència.
Recorreré. I escolti, i encara demanaré d'anys i perjudici.
Doncs escolti el que li va dir Dolly Fontana.
Me odiava era Gaspar, perquè no iba a Regins, que era després de Regins, passó a Gaspar. Joan Gaspar, que era...
Regins estava en el hotel, no? En el hotel Princesa Sofía, ¿verdad?
No, estava en el hotel... Detrás del hotel... ¿Cómo se llama el otro? Que está más cerca, el Hilton, puede ser. No entendía y me decía Dolly, ¿por qué se van los jugadores a la Pantón en vez de venir al Regime? ¿Por qué se lo pasan mejor? ¿Qué quieres que te diga? Porque, no sé, ellos siempre intentaron hundirnos. Yo nunca me metí con ellos.
Era la competència directa entre els
directa,
dos locals,
directa.
No? I els jugadors del Barça venien a
venien, sí. Però no solo esto, había jugadores que se metían dentro en el office... Y jugaban con las botellas vacías, jugaban a los bolos. Adoraba, a los camareros, adoraba. Les dejaban unas propinas, bueno.
Què se'ls preocupa, aquesta senyora?
Per cert, que vostè també haurà de tornar 579.000 euros, eh?
Oh, no, jo sé que insolvent, no puc pagar.
No, doncs escolti, és el que ha dit la justícia, ha de tornar 579.000 euros que vostè es va embutxacar, segons...
Ja ho ha sentit, a la Pandona els jugadors agafaven les ampolles buides i jugaven als bitlles.
I donaven unes propines brutals, eh? I a més els hi deien, els hi feien un repàs, abans d'obrir la discoteca, explicava, que miraven els rellotges dels cambrers. Si era massa bo, els hi feia treure els rellotges perquè mai tenien que ser els rellotges millors que els dels clients. I si, per exemple, l'encenedor era bo de qualitat, fora. És a dir, sempre el client tenia que tenir el millor al damunt. Perquè si el cambrer portés el millor rellotge, malament.
Ah, no fos cas que el client acabés atracant a la sortida el cambrer.
A veure, exactament, Marro, què va passar allà? Hi ha coses, doncs mira, es van trobar Grace Jones.
Pues esta Grace Jones, todo el mundo la estaba esperando para cenar, que no llega, entonces Grace Jones, y de repente me viene la señora de los lavabos.
Ah.
Dolly, que es que tengo un problema porque está pasando, no sé, algo pasa en uno de los lavabos. Bueno, y entonces tocamos así esto y las vemos salir a la Jones, a ella, con otra señora alemana, bueno, que se lo habían pasado bomba. Y no llegaban a la cena y todo el mundo esperando. Yo les dije, es que os están esperando para cenar, no es por nada.
Aquesta de Grace Jones, que era un tio. Ja era una cosa...
Fixa el que ha dit la Dolly Parton. No, perquè jo vaig conèixer el seu fill.
I bueno, dubtant...
Està escoltant el que diu, que va conèixer el seu fill.
Perquè fan ventres aquests de lloguer i de lícit.
Però...
I surt en una pel·lícula el James Bond.
Sí,
i què ha dit la Dolly aquesta?
Es veu que és un homenot amb aquella pel·lícula.
Escolti, perdoni.
Aquella pel·lícula es veu que és un homenot.
És una dona, però de bandera.
I té bones cançons, eh? Perdona, Grace Jones... Busca'm alguna Xavi de Grace Jones.
Ja te l'està posant.
Aquesta és boníssima. Puja.
No, home.
El Toni ballant.
Hi ha una imatge que ara m'ha vingut, que és amb aquesta cançó que esteu escoltant, a un programa de, crec que era de Carmen Maura, on hi apareix Grace Jones i se li posa la faldilla de Juanel Villarejo. Imatge d'aquestes històriques.
Boníssima.
Que veus, ara ha sortit Grace Jones, aquests dies que estem parlant de Villarejo, sí, coneixes la imatge i sí.
Això existeix.
I tant, que existeix. Sí, sí. Està Villarejo i un altre policia fumant com a dos.
Sí, sí, és boníssim, eh?
Sí, sí, com dos màquines. I fan la unió. Bueno, hem d'acabar, eh?
I Jones, que va aparèixer a Panorama para matar. És la pel·lícula
exacte,
que va aparèixer...
Exacte, que sortia amb Roger Moore.
Sí,
sí, home, que es posa...
Com un homenot, com
sí,
un
que els dos s'enllitaven. No es veia res, eh?
Ara que comentàvem el tema del president del Caspar, que era president del Barça, allà en aquella discoteca, que també vaig aparèixer alguna vegada, vaig estar... Mira, en un final de temporada del Cròniques, que jo no treballava, però casolets de la vida jo aquell dia estava, i estava el Cerdà fent una festa allà amb tota la productora. Bé, doncs estava amb una dominàtrix allà sentada.
Ah, sí?
Sí, vam portar una dominàtrix.
Què me diu?
I després de 4 gin tònics... Li vaig fer un interrogatori. Ja portava 4 i ja podia dir, escolti'm, aquí... gent famosa que hagi passat per la seva consulta...
Por su látigo.
I em va dir, després de 4 gin tònics... Diu, sí, dic... un president del Barça.
Com? Perdona? Retira-ho!
I jo vaig preguntar, però...
Compte, Rocco, eh?
Perdona, jo no dic cap nom de
presuntament.
Presuntament, no, és que ni presuntament. És que m'ho va explicar, a més...
Ho va explicar després d'haver
hagut... No dic el nom i cognom.
Segur que és merengue.
I li agradava muntar cavall. És a dir, no, li agradava ell fer de cavall i que la dominàtrix es posés al damunt...
Ah.
Amb el llàtic que anés pagant per darrere. Pam, 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 pam.
Això és mentida.
Li agradava, eh? Bueno, la dominatrix em va explicar més coses, però a banda, com va acabar allò de la Pantown? Doncs la Pantown van tancar per una sèrie de circumstàncies que ara escoltarem, i sobretot també va fer un repàs de polítics que van passar per allà, perquè allà la senyora Ferrusola també va passar unes nits.
La senyora Ferrusola també.
Impossible, mentida.
A ver, Oriol y yo decidimos, o sea, vimos que después de las Olimpiadas, eso se empezaba a ir para abajo, las discotecas. La discoteca, porque los jóvenes cada vez querían cosas más fuertes, ya no se divertían con cualquiera, el down no se consumía, entonces todas las discotecas cerraron los grifos, porque la gente bebía agua. Porque empezó, y yo digo, el rey de la noche era el alcohol. En cuando empezaron las drogas, se empezó todo ya. Y yo le dije, esto, Oriol, se acaba. Aguantó unos añitos más, pero...
És a dir, polítics també, o el Pasqual Maragall, clar, ara imagina...
Los políticos, todos venían, los de Convergencia, el Molins, todos los de Convergencia, venían todos los del Partido Socialista, venían todos los del PP, venían...
Jordi Pujol
había vingut? Jordi Pujol, la madame Ferrusola también había venido, era muy amiga de todos los hijos de Jordi Pujol, que venían muy a menudo, y eran, bueno, era muy divertido.
Bueno, doncs avui amb Rocco hem parlat d'aquest... Avui que hem fet una hora de records, perquè mira, entre els records, la pel·lícula de... Hem començat amb la pel·lícula de Bambi, aquest remake que es vol fer sense la mort de la mare. Després de tot un seguit de pel·lícules, vídeos que ens heu recordat, i ara amb la Pantown...
Qué tiempo tan feliz.
I l'enigma de l'Helena Francis.
I l'enigma de l'Helena Francis, que mira, fem un minut, en un minut resolem l'enigma de l'Helena Francis.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Anem a resoldre l'enigma d'avui, dedicat a Helena Francis. El Rocco serà el qui ens dirà el número guanyador. A veure.
Recordem, la pregunta era: què havia arribat a recomanar Helena Francis a una dona que es queixava de la infidelitat del seu marit? Opció A, li recomanava que es fes la cega, la sorda i la muda i que posés bona cara quan el marit arribés a casa.
Aquesta és la bona.
Opció B, li recomanava que es posés roba sexy per intentar recuperar-lo. Opció C, li recomanava que anés a l'església a resar pel seu matrimoni.
Aquesta és la bona.
O opció D, li recomanava que no ho comentés amb ningú i que seguís amb la seva vida com si res no hagués passat.
Les quatre són bones.
Totes són bones. Totes. Per vostès?
Totes. Sí, sí.
No en tenen ni idea. Però en tot cas, la resposta correcta és la...
Perdoni, senyoreta. Vostè és molt amable i molt guapa i molt enginyera. Però
guapa,
vostè el que no pot fer és... fer uns comentaris a dues persones casades i fillades d'aquesta manera, que han passat tota una vida i que saben el que és el món i les circumstàncies, vostè no pot dir això.
Perquè s'han quedat en l'època de l'Helena Francis, em fa l'efecte.
Sí, totalment.
Sí.
Han evolucionat. Doncs molt mal.
Perquè has d'evolucionar.
Ha d'evolucionar, tot evoluciona.
Els dinosaurios, els dinosaurios també van evolucionar.
Tu no saps, nena, que hi ha una emissora de ràdio la nit, i això és veritat, ja us diré quina és.
Ho has de posar.
Hi ha una emissora de ràdio la nit que fa un programa que la gent truca i el que els atén és un capellà i és el mateix que l'Helena Francis. Està fent ara això mateix a Catalunya.
Com es diu?
Momentos.
Momentos?
A la COPE. a les matinades es fa.
Lo millor que es fa a la ràdio.
És, això sí que... I els hi fot bronca. Oye, que mi marido me pone los cuernos. Algo habrás hecho. Ara. I d'allò, i això està passant...
Això està passant avui en dia.
Està passant avui en dia. Momentos.
Carai, doncs mira, ja vaig a denunciar-ho no? A la COPE.
Això hauríem de fer nosaltres, també, Toni.
I tant.
Ara ho proposo. Va, anem a resoldre l'enigma.
La resposta correcta és l'opció A. Recordem, eh? Diu, quan la infidelitat era del marit, la recepta d'Helena Francis era... És molt millor que es faci la cega, la sorda i la muda.
Sí, home,
procuri fer el més agradable possible a la seva llar i no faci mala cara quan ell arribi.
Quina tela.
Normal.
Quina tela. Déu-n'hi-do. Tu confiaves, o sigui, pensaves que no participaria gaire la gent, no, avui?
No, perquè ja, jo el que he dit és que això d'Helena Francis fes per gent nostàlgica.
Doncs mira, 527 mails hem rebut, 527, i d'aquests 376... l'han encertat. 376. Barroco, un número de l'1 al 376.
Doncs mira, tinc aquí les pantalles de televisió i veig aquí el 324, doncs el 324.
Ah, molt bé.
Molt bé.
S'ha de buscar una lògica.
Molt bé.
Doncs ja tenim guanyadora. És la Judit Margalef Martínez. La resposta correcta és la A veure si aquest cop sí. Mai em toca. Ja.
Doncs mira.
De castellà, avui sí.
Doncs hi dedicarem aquest riure de... Exacte. O el de Mario Acriza.
O el de la Brujaveria.
O el de la Brujaveria, que són el mateix. I s'emporta la tassa...
I el lot.
Mira.
Que mala.
Són iguals, eh?
Demà comentarem les declaracions de Piticlin, Piticlin, eh?
Ai,
que estan les filles de les Campos que trinen, eh? Ai. Ho dic perquè...
Ja te roco. Rosco.
Que tens la Terelu, que...
Sí.
No, és tremendo, ella. Ha dit com per exemple, sí, que una de les filles, en els últims anys, no havia vingut a veure la mare, visitar la mare, cap dia.
La Borrego.
La Borrego. Mira l'altra com està. I la Terelu, 6 cops només.
En 8 anys.
En 8 anys de parella amb els dos, eh?
Mira què t'està dient Terelu. Eso es verdad, es mentira.
Eso es mentira. Porque yo cuando de mi casa a mi ve a mi madre, era porque le llevaba churro. Le llevaba buenas porras, como vosotros sabéis. Claro. Y ahí estaba él, pero vamos, había muchas veces que yo iba y que él no me veía. Así que eso es mentira. ¡Mentira! No,
pues mira, está tu hermana ahora en Telecinco cabreada, ¿eh?
Torna Dani
papada. Que hable.
Sí.
Le ha tornado a sortir la papada.
Estás mejor de voz hoy, ¿eh? Porque hay días que estás ronca, ¿eh? Deja de fumar, Terelu.
Sí, hay veces que estoy muy ronca, pero bueno, y la papada, como ya te digo, la seguimos teniendo en el congelador.
Bueno, Rocco, moltíssimes gràcies. Demà abordarem bigote...
Piticlin.
A mi m'agrada dir-li bigote rocet.
No, però que és Piticlin tota la vida.
Ja portaré gravacions del programa aquest, ja.
RAC 1. Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules... o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus. Torna la fira més dolça de Catalunya.
El 7 i 8 d'octubre, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt.
Des del tradicional Torró d'Agramunt fins a les novetats de l'any.
I obrirem els sentits a l'Aula del Gust amb tastos, demostracions de cuina i tallers gastronòmics i un espai pels més petits.
Quina Torró experiència!
Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Dolça, no? Dolcíssima!
Ets fan del Catan, del Virus, del Cub de Rubik, del Banc i dels jocs de taula en general? Doncs no et perdis les 12 hores de jocs de taula de Finestrelles, Shopping Centre i l'Abacus. El dissabte 7 d'octubre, de 9 del matí a 9 de la nit. Vine i juga tant com vulguis. Més info a finestrelles.com i al seu Instagram. Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Unota és la crida de la jungle i del seu descompte de fins a un 50% extra per la compra de 2 articles o més. Regna a la jungle el dijous 5 de 5 a 10 del vespre amb descomptes que trauran el teu costat més animal a Adidas, 50 Factory, Javier Simorra, Calcedonia i moltes més. Atreveix-te a Viladecans The Style Outlets. Volem!
El diumenge diumenge 8 d'octubre t'esperem a la 25a Festa del Bolet de Ceba.
Has dit 25a?
Sí, a la Festa del Bolet de Ceba fa 25 anys que s'hi troben bolets.
Bolets i més coses. Productes autòctons, tastets, jocs per als nens, concursos, passejades amb poni, tallers, espectacles i molt més.
Informa't de la Festa del Bolet de Ceba a ceba.cat.
Vols estar al dia amb salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a B65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
RAC més 1.
Aquest dijous, menú triple d'esports de RAC més 1. A les 8, Lliga Femenina de Futbol, des de l'estadi Johan Cruyff, Barça-València, amb Laia Coll. A 8:45, Eurolliga de Bàsquet, des del Palau Blaugrana, Barça-Nandolú Efes, amb Dani Aguilar. I a 9:15, segona divisió masculina de futbol, des de Cartagonova, Cartagena Espanyol, amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona.
Escolteu la de RAC1 sincronitzats amb la tele.
Aquest dijous, futbol i bàsquet a RAC més 1.
Tots som més 1.
L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Renova. Més fàcil. Actualitza.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
6 minuts passen d'un quart de 5 de la tarda. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, Europa vol prohibir a les companyies aèries que cobrin per l'equipatge de mà.
Exacte, el Parlament Europeu ha aprovat per una àmplia majoria una resolució per recordar-los que ja hi ha una sentència europea que diu que tots els passatgers tenen dret a viatjar amb una bossa de mà, o més d'una fins i tot, i de franc. Sentència que ve per una denúncia d'una passatgera de Vueling que fa 10 anys va denunciar aquesta pràctica i el Tribunal Europeu li va donar la raó.
Atenció al Parlament Europeu, perquè 10 anys més tard, 10 anys més tard, vés a saber on para la maleta i la en aquest cas la viatjant, ara han fet aquesta votació. Ens ho explica, té els detalls, Lluís Tovar. Lluís, bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda.
Què tal? Bueno, primer de tot, quan diem equipatge de mà, a què ens referim amb equipatge de mà?
Doncs mira, la sentència europea que parla, no?, que refereix a equipatge de mà, inclou tant la maleta, no?, la maleta que portem, una maleta de mà que portem tots quan viatgem, però també una motxilla o altres objectes. Per exemple, si fem una compra en alguna botiga de l'aeroport i la volem portar a l'avió, això també és un objecte que no ens poden facturar i que a vegades alguna companyia, quan arribem a la porta, se'ns queda mirant la bossa i ens diu, ui, això, les mesures, no sé si podrà entrar, doncs això també pot entrar. Per tant, el que diu la llei és que en principi el passatger té dret a portar tots els paquets que ells consideri necessaris i que només ens poden dir que no es pot embarcar o ens han de cobrar un suplement en cas que, doncs, per raons de seguretat o per pes de la maleta, doncs això suposi un perill pels altres passatgers.
Ja, el que passa que aquí hi ha una contradicció, perquè quan viatges tothom intenta, per no facturar, pujar les maletes, totes aquest tipus de maletes que s'intenten posar al compartiment
superior
de l'avió. Això, per començar, ho fa tothom. Què passa? Que hi ha un moment que la capacitat és evidentment limitada, ja no hi caben més, i hi ha un seguit de maletes que finalment no hi ha una altra solució que facturar-les. Clar, si aquí, Lluís, el Parlament Europeu diu que a més pot pujar altres paquets, doncs no sé, o fem uns avions tipus Airbus 380, o si no, jo no entenc com hi cabrà tanta cosa, perquè la gent ja puja plena de coses, no sé pas, o sigui, ja és un problema les maletes de mà. Ja també és un problema per les companyies, perquè ja no saben on posar les coses, la gent que puja, no només amb la maleta de mà, sinó amb altres maletes o motxilles. I aquí afegim el que tu dius, que compres el duty free o el que sigui.
Però coseta petita te la deixen posar sota el seient de davant.
Sí, sí, val, molt bé, te la deixen posar, sí, sí. Però et repeteixo, ja el que és la cabina ja va a petar. Per tant, no sé,
Clar, aquí el problema, i amb el que, i el que ells, no, el que la passatgera també va denunciar, és sobretot la política de quan anem a comprar un bitllet d'avió, no? Que sembla que veiem un bitllet d'avió amb un preu força econòmic i després comencem a sumar suplements, i aquí és on venen les pràctiques abusives. I per tant, el que diu aquesta sentència és que almenys totes les companyies aèries, almenys una maleta de mà hauria d'inclosa de franc, és a dir, que no ens haurien de cobrar un suplement com fan algunes aerolínies. El que passa que és evident que després, doncs clar, el fet aquesta llei, la gent intenta fer la trampa, que és doncs comprar-se una bossa al duty free d'un aeroport i a partir d'aquí doncs ficar el que no ens ha capigut a la maleta de mà. Llavors, per això es fa aquesta llei, perquè en principi, si tu ja dones de franc l'opció de viatjar amb una maleta de mà, doncs en principi doncs la gent no hauria d'abusar i portar 2, 3, 4 paquets i fer mans i mànigues per intentar que no ens ho cobrin.
Aquí l'altre desgavell és el tema de les mides, que cada companyia,
sí, senyora,
et diu unes mides diferents. Llavors, clar, tu què has de tenir? 4 maletes segons amb qui voles, segons les mides que t'obliguen a portar. Clar, és que...
Clar, aquest és el problema, que hi ha un buit legal i que la sentència d'aquesta passatgera no especificava quin pes i quines mides, perquè això està subjecte a la seguretat de l'avió, cada avió és diferent i per tant cada companyia aquí, i és on de fet on s'agafen les companyies aèries en aquest buit legal per dir-te que segons, no, per temes de seguretat i tal, doncs han de tenir un control de les maletes que hi ha, però una cosa és tenir un control i l'altra és cobrar-ho. Llavors, com que no hi ha un pes ni unes mesures estipulades ni comunes per tota la Unió Europea, doncs cada companyia aèria fa el que vol, i d'aquí és el que demana aquesta resolució també, que hi hagi un criteri únic i que totes les companyies, tant les de baix cost com les normals, diguem-ne, es posin d'acord i hi hagi un criteri únic.
Sempre que portes la maleta de mà, que estàs, quan estàs esperant per facturar, si és que pots facturar, perquè en moltes companyies ja t'ho has de fer tu, al final t'ho fas tu, aviat pilotarem nosaltres els avions, ja t'agafa els nervis per si podràs accedir amb la maleta, si fa les mides, no fa les mides, fins i tot hi ha algunes companyies que ja hi ha com una mena...
Calaix de ferro.
Un calaix de ferro, on aleshores poses la maleta i surten 3 centímetres, o sigui, genera un neguit que és tremendo. La pregunta és, la resolució del Parlament Europeu és o no vinculant?
No ho és, és a dir, una resolució...
De què estem parlant? Tovar, de què estem parlant? Que m'estàs fent perdre el temps? Fa 10 minuts, si no es vinc. Què estem fent?
Clar, jo és la gran frustració que tinc, que tots els temes de la Unió Europea són tan lents que pràcticament en dies comptats us puc dir la decisió ferma. Aviam, això ara passa a mans de la Comissió Europea, que és qui té la competència i ha d'actualitzar la llei de navegació europea, que no es revisa des de l'any 2008. Per tant, fa 15 anys que això no es revisa. Hi ha una sentència de fa 10 i ara el Parlament Europeu està posant pressa perquè això s'ho mirin d'una vegada per totes, i la gran esperança, ens diuen fons comunitaris, és que es pugui resoldre abans de que acabi aquesta legislatura europea, és a dir, abans d'abril, de l'abril de l'any que ve. Però, deixeu-me dir que el lobby de les companyies aèries és molt potent i, per tant, aquí hi haurà moltes pressions perquè això acabi quedant d'una manera més reduïda del que avui ha demanat l'Eurocambra.
Quan dius pressa, el Parlament Europeu... De quants anys parlem?
Ja no hi haurà avions.
Clar, portem 15 anys esperant i ara ells són optimistes en que això es pugui arreglar amb poc més de mig any. Bueno. Però això ja és la pressa que tingui la Comissió Europea, que és veritat que normalment quan s'acaba una legislatura tothom té pressa per anar, no, tancant carpetes que hi ha pendents, i aquesta és una mesura que afecta molt a la gent, i que si aquesta normativa s'aplicaria seria molt popular, perquè clar, que la gent deixi de pagar aquest sobrecost, sobretot també que molta gent es troba que a vegades no se n'adona o no la compra aquesta maleta de mà i li cobren a la porta d'embarc. Llavors, quan d'embarcament i quan arriba, doncs s'endú la sorpresa d'haver de pagar aquests 60 o 70 euros a vegades de suplement de maleta.
Si finalment tira endavant això que ens està explicant el Lluís Tovar, que puguis pujar amb la maleta de franc, no patiu que en el preu del bitllet hi incrementaran 70 euros i ha arreglat el problema. Vull dir que ha fet la llei, feta la trampa. Lluís Tovar, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda. A veure, la que ens volia dir la seva, Tito Cervera. Què tal, baronesa?
Hola, ¿cómo sabéis?
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, hola. Tita.
Pues no sé cómo estamos.
¿Qué tal, cómo estás?
Pero bueno, todo bien, fíjate. Antonio, que a mí esto de llevar las maletas me parece una ordinariez. No me gusta nada.
A todos nos genera un,
sí,
malestar. Un malestar. No nos gusta... Creo que a nadie le gusta llevar las maletas.
Pero es necesario.
Pues a mí menos.
Claro.
A mí menos. Me parece una... De verdad, me parece súper súper vulgar. No me gusta. A mí me gusta que las maletas me las lleve el servicio. Ah. Que para eso lo pago.
Claro. Sí, bueno,
yo siempre.
Claro. Ya, pero...
Siempre, claro. Siempre. Mm. Para eso está el servicio, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Para eso está.
Los que tienen servicio, claro. Los que no tenemos, sí, hemos de arrastrar la maleta.
Ah, ¿no tenéis vosotros?
No tenemos.
No tenemos posibles.
No. ¿Pero dónde me he metido? pero sí, es cosa que a mí, ya te digo, no me gusta llevar las maletas, ¿eh? Yo siempre las ato a un portaesquís a la espalda y me las cargan, bueno, si hace falta, hasta Suiza, ¿eh? Y si no pueden, pues meto la maleta dentro. Como, claro, como son filipinas, los del servicio, ¿eh? Son pequeñitas,
ay,
muy
ay,
pequeñitas.
Ay.
Pero vamos, que...
Ah, pero
sí, las trato muy bien.
Las lleva en una maleta, otro, el servicio.
Sí, son muy pequeñitas,
bueno,
son filipinas.
Escuché, sí. Esto es maltrato.
Bueno,
eh?
No, bueno.
No,
pues
sí. No.
Posar-les en una maleta, a veure si li sembla normal, senyor Marcelí.
Bueno, o sea, que les gusta a elles.
Sí, sí, yo fíjate que a las filipinas les hago unos agujeritos, como el transportín, y también les dejo un cacito de agua.
Bueno,
son filipinas.
Bueno, baronesa, encantado, un saludo, gracias.
Venga, hasta adiós.
Anem amb el baròmetre del RAC, anem a parlar d'accidents de patinets elèctrics, que tot i que sembla que no n'hi ha, cada cop n'hi ha més i superen els de bicicleta a Barcelona. Una cosa que, a veure, ja es veia venir. Té els detalls, Míriam Díaz.
Sí, això tot i haver-hi més ciclistes. És un baròmetre fet amb 800 enquestes. L'any passat va haver-hi un patinet involucrat en un de cada 10 accidents a la ciutat. En total, un 15% dels usuaris de patinet asseguren que han tingut un sinistre amb danys personals. Més dades, un de cada 7 usuaris admet que ha circulat per la vorera tot i està prohibit, però ho segueixen fent, diuen, perquè se senten més segurs. Més de la meitat assalten els semàfors en vermell i un 40% al límit de velocitat.
Ja ho veiem, ja.
A més, un 10% té el patinet trucat. El director de l'àrea de mobilitat del RAC, Cristian Verdagé, ha explicat que cal millorar l'encaix del patinet elèctric dins la mobilitat de Barcelona.
Aquest accés a la mobilitat en termes de... Sí, en patinet, amb aquesta taxa de danys personals, per molt que siguin lleus, em sembla, com deia abans també, no, una manera poc sana de créixer, una manera poc sana d'incorporar-se a la mobilitat.
D'altra banda, més de la meitat dels usuaris s'han vist afectats per la prohibició de pujar patinets al transport públic. Recordem que la moratòria acaba l'1 de novembre i des del RAC estan defensant que els patinets tornin al transport públic menys en les hores punta.
Fuà, loco, tete. A mí lo que me gusta de los patinetes es trucarlo, adelantar a los bro, a los tete, a la bici.
De aquí vienen los accidentes.
A los coches. Yo paso los coches por la autopista, tete, por la derecha.
A la
vieja, a los chihuahuas.
Sí, de aquí vienen sí, a los
la vieja, que van con chihuahua, tete. Voy por la diagonal haciendo zigazaga, tete. ¡Fua, fua! ¡Fua, fua! Esto es pura proteína, tete, adrenalina. Es como el GTA, tete, como el GTA. Porque sabes que algún día atropellarás a alguien.
¿Qué es el GTA?
No hace ninguna gracia esto,
El juego.
¿El
Grand Theft Auto? El Grand Theft Auto, tete.
No sé de qué
la gracia es atropellar a la gente, llevarte gente por delante con el Grand Theft Auto, tete.
De verdad,
y claro, tienes que coger... ¿Qué prefieres? ¿Qué te da más punto? ¿Atropellar a un viejo o a un abuelo?
Adrián,
a un niño.
Que eres tonto.
¿Qué
no ves que eres tonto? Pero eres muy tonto, ¿eh? Es una tontería que no se puede aguantar.
Pasa que si fos un...
No, es que n'hi ha a milers.
Que atropello, un niño o abuelo?
Bé, i acabarem parlant de la investidura que apunta ja al novembre, i és que PSOE i Podemos es marquen tot aquest mes d'octubre per tenir un pacte de govern, que hauríem de dir sumar.
Sumar.
Perquè Podemos podríem dir que...
Ja no hi és.
Si ho han acordat Pedro Sánchez i Yolanda Díaz en la primera reunió de la ronda de negociacions, que el líder del PSOE doncs, ha obert després que l'hagin designat candidat, hi ha diferències sobretot en matèria social i han creat una comissió negociadora. On Sumar veu l'acord fet és en la llei de l'amnistia, pràcticament la donen per pactada amb l'independentisme. N'ha parlat Nacho Álvarez, portaveu de Sumar.
Nosotros donde queremos en este momento poner el esfuerzo y el foco no es tanto en el carril de avances territoriales, que ahí afortunadamente se va consolidando una vía que va a permitir alcanzar ese acuerdo de coalición, sino en materia social. Los dos carriles tienen que estar presentes para que haya un acuerdo.
Sobre l'amnistia, qui l'ha dit de l'alçada d'un campanar és l'expresident d'Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
En la seva línia. És d'aquells que mai ha tingut una bona paraula per tot el que envolta Catalunya.
Aquest ja l'envan.
Doncs mira, ha comparat l'amnistia amb una violació.
Si ha habido un escándalo monumental porque algunos violadores han perdido o han ganado meses de cárcel, ¿cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí.
Des del PSOE, Pilar Alegría ja li ha demanat mesura en les seves paraules.
Bé, i a aquesta hora de la tarda obrim línies amb la vicepresidenta espanyola en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz. Senyora Díaz, bona tarda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos?
Caramba, que...
Que
jaleo de fondo, ¿no?
Por favor, por favor. A ver, si te quiero ser un poco sincera, aquí estamos muy mal. Muy mal. Estamos muy preocupados porque... espera, ya han cerrado la puerta, ¿no?
Sí, la han cerrado.
es que estábamos aquí con...
Le iba a preguntar, bueno, ¿cómo van esas negociaciones con Pedro Sánchez?
Sí, claro. Pues van como decía... con preocupación. Estamos en un trámite un poco extraño porque las negociaciones están totalmente encalladas, porque no hay acuerdo en materias como, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, la jornada laboral, la vivienda o la transición ecológica. Por lo tanto, Antonio, vemos muy difícil un acuerdo ahora mismo. Muy difícil. A ver, por favor, ¿podéis cerrar la puerta? Cerrad la puerta. Disculpa, es que hay compañeros, ¿no? Que están aquí haciendo un poquito de barullo.
Parece una celebración, doña Díaz.
No, para nada. El ánimo, de hecho, está muy decaído. Lo que escucho ahora mismo es la bronca que tenemos. Bueno, porque es la bronca, ¿ves? Se están enfadando por lo del PSOE, PP, Vox.
Pero sí que nos da la sensación que hay como una...
Sí, como una fiesta.
Como una celebración, ¿no?
No, en absoluto, ¿no? De hecho, les tengo que dejar porque me están esperando, ¿vale? Pero todos
pero
aquí
están
estamos
esperando en esta reunión que estamos teniendo de fondo.
Una reunión casi de luto, diría yo. Sí, una reunión muy triste, Antonio. No podrías ni verlo.
Entra y sale gente sin parar esto, ¿no entiendes?
Sí. Entra, ese es mi compañera. Sí, el champán luego. Luego el champán, que estoy hablando con todo. Pero vamos, muy tristes. Decepcionante. Sí. Los canapés para mañana. Lo que sobre me lo llevo al bolso. Sí, bueno, Antonio, que me pillas fatal. Que es
vale,
que tengo que animar a mis compañeros.
Ya veo que...
Que me pongan la conga luego que la bailo. Bailo la conga. Como ya te digo, muy... Muy,
muy tristes.
Muy tristeza absoluta. O sea, ahora mismo es que me estoy muriendo ahora mismo.
Bueno, pues la dejamos con la reunión.
Vale,
gracias.
Sí.
Gracias, señora Yolanda Díaz.
Adiós. Tira el confeti. Venga, el confeti.
Bé, fem una pausa i d'aquí uns moments... Carai, tu. Sí que...
Però,
escolta... Ella ha dit que la cosa estava fatal, que no hi havia acord ni res.
Hi ha gent que demana aquestes músiques...
Dic, fem una pausa de 4 minuts i tot seguit abordem la conversa avui amb Josep Pujol Ferrusola i ho farem després del que va dir l'excomissari José Manuel Villarejo i ho farem amb Ernesto Ekaizer.
Versió RAC 1. Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Yeah! Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
El calçat de Comfit és comoditat al teu abast i punt. I punt perquè la tecnologia Shock Absorber exclusiva de Comfit està formada per un punt d'amortiment en el taló que et garanteix la màxima comoditat a cada pas durant tot el dia. A l'abast de totes les butxaques. Disponible només a Mercal i Mercal.com. Comfit, la teva zona de confort.
El vol no puc amb la rutina ni un minut més, està a punt d'enlairar-se. Gràcies per volar amb nosaltres i per tornar amb aquesta energia que esperem que us duri 2 setmanes, com a mínim.
Aquesta tardor, canvia el mood. Vola 80 destinacions des de 29,99 amb Vueling. Més informació a Vueling.com.
Salmó deixat en 2 minuts? No tens excusa, perquè fins al 8 d'octubre a La Sirena t'estalvies el 30% en la segona unitat del pack de 12 i 11 salmó marinats. I els pots combinar? Tria congelat, tria La Sirena.
Un, dos, tres, sí!
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
Aconsegueix amb La Vanguardia una planxa bistro de bra valorada amb 89 euros amb 95. Subscriu-t'hi per només 39 euros i emporta't de regal una planxa apta per tot tipus de cuines i forn. Truca al 933-481-482. Rep el diari cada dia i cuina-se d'una manera senzilla amb La Vanguardia i bra.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar per primera vegada a la història el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure, si fins i tot l'orgull friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb Mi Dia de l'Once, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi Dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada 5 toca.
A tots els que jugueu a l'Once, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som u.
Amb la col·laboració de Frit Ravi,
Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Carai, quina música, quin misteri, de què es tracta això?
És que us vull explicar què heu de fer per començar a pagar menys per la vostra energia si sou clients de Naturgy. Esteu preparats?
Sí.
Doncs res de res, no heu de fer absolutament res, perquè Naturgy ja ha baixat més d'un 30% el preu del quilowatt-hora a 1,5 milió de clients. Així, perquè sí, si encara no sou clients de Naturgy, l'únic que heu de fer és trucar al 933 11 99. Vinga, no espereu més i passeu-vos a la tranquil·litat amb Naturgy.
Com dèiem, Josep Pujol Ferrusola és qui ha rebatut algunes de les afirmacions que va fer l'excomissari Villarejo sobre els Pujol a RAC1. Míriam.
Sí, Pujol a Ferrusol ha confirmat que es va veure dues vegades amb Villarejo, el 2014 en un despatx i un altre el 2015 en una cafeteria d'un hotel. Així era la tàctica d'acostament de Villarejo, segons Josep Pujol.
Ell ja l'heu vist, té un estil així campechano i tal, i llavors fa una aproximació una mica de compadreo, que és una mica com funcionen els còdics de Madrid, aquests còdics de restaurant i de cafeteria de Los Gallos, de la calle Puigcerdà o d'Almagro 10, que són allà on es troben tots els jutges i els policies i els periodistes i tal, i utilitzen aquesta estratègia del compadreo, en el qual intenten entendre una mica qui té davant i què pot obtenir, què li pot treure.
Josep Pujol Ferrusola nega que en aquesta trobada hagués passat draps bruts d'esquerra a l'excomissari, com ahir apuntava Villarejo al Món a RAC1. El fill de l'expresident diu que va ser totalment a l'inversa.
L'entema d'Esquerra Republicana és evident que ningú li va dir res, primera perquè jo no sé res d'Esquerra Republicana i mai utilitzaria informació contra Esquerra Republicana. Ell tenia algunes coses que em va comentar i que quedaran aquí.
I que no em dirà?
Però després... Perdona?
I que no em dirà?
No, clar que no. Si vol que te les digui ell, no, és que el tema d'entrar a entrevistar mentiders com el senyor Villarejo és que mai et contesten el que tu vols i al contrari, escampen merda.
I també ha volgut desvincular els Pujol de qualsevol protecció de la corona.
Això que va dir de que el president Pujol se sentia protegit per la corona i que realment ho estava i que això és...
Leyendes urbanes, perquè, escolta, la protecció de la corona és meravellosa, sobretot quan ja has vist la poca protecció que tenia la corona, no? Mm. És la llegenda urbana clàssica d'aquest país.
Sobretot a la causa contra els Pujol, diu que tot el que han buscat ha anat caient pel seu propi pes, però que el cas no s'arxiva perquè és una causa política.
Porten 11 anys intentant investigar amb lupa i no han sigut capaços de portar cap prova. I l'única cosa que tenien, que eren els negocis del meu germà Oleguer, amb Drago, resulta que el propi jutge li diu que estos són pures elucuracions periodístiques. Val? Amb la qual queda molt, molt, molt poca cosa. Després parla de la cuenta Soleado, Arturo Fasana, la relació amb el rei d'Espanya. Tot és un invent del Javier de la Rosa, que ell el que fa és copiar-ho i escriure-ho, o sigui, una mentida total.
I ha aprofitat per dir que el cas Pujol va més enllà de l'excomissari Villarejo.
L'aportació de proves falses, ¿vale?, no acaba amb Villarejo. Sí. Continua amb el comissari Pino, al qual hem aconseguit condenar un any a presó. I amb el seu deixeble, un tio que es diu Álvaro Ibáñez Alfaro, que és el que escriu tots els informes de la causa Pujol. Acaba amb amenaces físiques al carrer quan presentem una denúncia contra el Pino. Gent que se t'apropa, i et diuen, no sigues per aquí o vas a tenir problemes. Hi ha seguiments, persecucions. Ens han robat dues vegades a cases particulars, no s'han emportat res, només han entrat els ordenadors. Ens han robat tot el material informàtic, tots els mòbils, tots els ordenadors que ens havien de tornar, els van atracar a punta de pistola, una furgona, a Madrid. I la policia diu que no, és no, que no saben nada, deu ser normal això a Madrid, deu ser normal. ¿Vale? No tenim cap capacitat d'accedir a la informació que ens van prendre, cap. No ens podem defensar.
També ha negat haver estat en una trobada amb travestis on va morir un amic seu, com va dir també Villarejo.
Sí, efectivament, jo tenia un amic, va sortir una nit i no va tornar. I llavors la policia, fent una mica de rastre de la gent amb la que havia estat, jo havia estat amb ell un dia abans, em va trucar i li vaig dir sí, efectivament el vaig veure el dia aquest i no l'he vist més. I després el vaig anar a veure la policia per interessar-me i tal, què havia passat, em van explicar el que havia passat i fins aquí. I a aquest senyor li va sortir això i va pensar, mira, aquí tengo yo un argumento para ver si debilito su posición. I dic, no té cap importància ni cap transcendència, l'única importància que té és que aquest amic meu pobre va morir i m'hagués encantat estar amb ell aquell dia, crec que potser l'hagués pogut ajudar.
Ha descartat això si denuncia Villarejo per falsedat, perquè sempre que s'han intentat carallar contra ell els hi han tombat.
I com dèiem, Pujol Ferrusol ha acusat l'excomissari de mentir sense aportar mai cap prova i s'hi ha referit així.
Parla de la cuenta Soleado, Arturo Fasana, la relació amb el rei d'Espanya. Tot això és un invent del Javier de la Rosa, que ell el que fa és copiar-ho i escriure-ho, o sigui, una mentida total. ¿Vale? Només que es dediqui un periodista una mica a l'estil del que fa Ernesto Kaiser o el Quico Sellés o inclús la Patricia López, un periodista investiga aquestes quatre mentides, és que ja han desmuntades a la primera, però ell les tira aquí a la ràdio, es queda tan panxo i després se'n va cap a casa.
Ernesto Ikaizer, periodista, escriptor, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui mencionat per Josep Pujol Ferrusola. Pujol assegura que ell no pot mentir perquè, com bé sabem, Villarejo ho grava tot i en qualsevol moment pot fer públiques les gravacions. Per tant, el que diu Pujol Ferrusola, diu, jo dic la veritat, perquè si no, Villarejo podia demostrar que estic dient el contrari. Un altre testimoni que fa encara més poc creïble tot el discurs de Villarejo, Ernesto.
Seguimos con la telenovela. Esto cada vez pasa de Venezuela a Brasil. Son los que tienen el monopolio de las telenovelas lacrimógenas, largas, de capítulos interminables. Bueno, yo creo que Pujol Ferrusola,
¿sí?
Josep Pujol,
sí, sí.
Pues ha dicho y se ha expresado con espontaneidad total. Yo le conozco bastante desde hace años. Yo no le conocía cuando escribí en el diario El País el encuentro que tuvo él en febrero del 2014 con Villarejo en un bufete de abogados de Madrid, de la calle de Martínez Campos, de Madrid, para más datos. Y es un encuentro que fraguó de alguna manera el que hizo de intermediario es Javier Iglesias Redondo, que es un abogado, bueno, que ha estado muy próximo al PP, que fue abogado de una persona muy relevante del PP y de también muy próximo a María Dolores de Cospedal, una persona que llegó a tratar con Mariano Rajoy, según él mismo cuenta, y por tanto él fraguó este encuentro porque Villarejo además conocía una persona en Indra, en la empresa en que trabajaba Josep Pujol, y ese encuentro se produjo. Y en efecto, pues mi información en el diario El País en 2014, el encuentro fue en febrero de ese año, y mi información es que había habido un intento de Villarejo de ofrecer sus servicios para hacer una especie de mediación, que es el sistema de trabajo habitual de José Manuel Villarejo. Y en efecto, se habló de Esquerra Republicana, pero en mi información, en aquel entonces, y digo en aquel entonces, no conocía yo a Josep Pujol, efectivamente se habló de Esquerra Republicana y de alguna manera lo que quería Villarejo era sonsacarles información, como es su método habitual. A cambio de eso, pues prometía el oro y el moro y librarles a todos del infierno.
Sobre les acusacions pels negocis dels seus germans, Josep Pujol ha recordat que fa 11 anys que estan investigant amb lupa i assegura que no han aportat cap prova. Diu que és una lluita desigual perquè ni tan sols els deixen personar-se en la causa contra Villarejo. A dia d'avui, com està aquesta causa judicial? Ahir, per exemple, ho vàrem comentar de passada i vostè ens va explicar que el jutge Manuel García Castellón encara no ha resolt el recurs. Quins tempos té això? És a dir, quan es resoldrà aquesta causa que, com diu Josep Pujol Ferrusola, ja fa 11 anys que s'està investigant?
Bueno, tenemos dos cosas. La causa contra la familia Pujol,
¿sí?,
que está señalada la apertura del juicio oral, y no hay fecha, y no hay ninguna razón para que no haya fecha. Está toda la familia imputada, la madre de Josep Pujol, por supuesto Marta Ferrusola, está en una situación desde el punto de vista jurídico-penal que no es posible porque ella ya no discrimina, está en una situación personal de enfermedad que no puede ser responsable y por lo tanto ha sido excluida, y todos los demás están en condiciones, en principio, de asistir a ese juicio oral, de defenderse y tal. Pero, sin embargo, no se fija fecha. Y no se fija fecha porque no se fija fecha, no hay ninguna razón objetiva. Se perdió el sumario, como contó Josep Pujol esta mañana a Jordi Basté, pues le robaron una parte a través de una operación en Madrid.
Això, perdoni, quan ha explicat això, que ho recordo perfectament, es de las cosas también extrañas que pasan a
muy, muy extraña, y eso se denunció y salió en los medios, pero bueno, con esas noticias como el Guadiana, ¿no? Aparece y desaparece. Eso después se les repuso después de mucho tiempo, las pruebas, el material, lo que eran los sumarios, que son larguísimos, y siguen sin fijar fecha. Mi información es que la fiscal que tiene que acusar o que tiene que asumir la representación Belén Rueda, que llevó la instrucción del sumario, en gran parte llevó la instrucción del sumario, pues tiene sus reticencias a ser la persona que va a llevar el tema del juicio. No lo tengo confirmado, Tony, pero eso llegaría a explicar, en cierto modo, el retraso, en el sentido de que si ella necesita un refuerzo o lo que fuere, evidentemente es una causa muy larga, es una causa de mucha documentación, y sobre todo donde los delitos pues están de alguna manera pues muy poco, en mi opinión, delimitados, y el material probatorio es un material bastante endeble. Tengamos en cuenta que esta causa ha sido una causa llevada adelante bajo una presión mediática frenética, una presión mediática de los periódicos de Madrid, sobre todo el diario El Mundo, uno de los diarios que más involucrado estuvo con Villarejo en la operación de descrédito de los dirigentes independentistas catalanes, empezando por el famoso borrador del 2012, borrador apócrifo falso, luego con la cuenta falsa de Trías en Suiza. Tengamos en cuenta todo esto para tener en cuenta que esa presión mediática operó sobre la Fiscalía Anticorrupción. El caso de Drago, donde estaba imputado Olegué Pujol, llevó a invenciones sobre sus relaciones con Prisa, de que era el casero de Prisa, y toda esa historia, y eso se ha cerrado, y aquí paz y después gloria. Aquí todos los que llenaron con páginas y páginas de lamentos de que era una barbaridad lo que hacía Olegué Pujol, el pequeño de los Pujol, pues ahora se han callado la boca y ya no hablan más, este tema ya no está de moda. Por lo tanto, esa presión mediática explica en un 90% el caso de Pujol. Luego están, evidentemente, los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, que deben ser investigados. A mí me parece bien que estén investigados, si hay comisiones o no hay comisiones, pero eso no justifica una causa de 10 años. Y no justifica, además, el deseo de presentar a la familia, entre comillas, la familia, escrito en italiano. Esto ha sido así. Y luego también, yo creo que Josep Pujol lo ha querido explicar, o lo ha insinuado, eso también ha servido a enemigos dentro del campo del nacionalismo catalán para ajustar cuentas con Pujol. Uh-huh. Muchas de las acusaciones que plantea Esquerra Republicana, por ejemplo, beben, en, digamos, abrevan en los argumentos de Javier de la Rosa y de Villarejo. Y entonces todo eso ha creado un totum revolutum, una bola de nieve, en la cual tenemos un juicio que no sabemos cuándo se va a celebrar, porque no hay interés en que se celebre. Estoy seguro que se celebrará, pero ¿cuándo se celebrará? ¿En qué condiciones estará Jordi Pujol y Soley, el expresidente de la Generalitat? Él tiene, en este momento, si no me equivoco, 91 años. Uh-huh. Está bien.
Sí, però, fin, clar, passen els anys, clar. Portem...
Los años pasan, él ha estado recientemente en una reunión con Montilla, con los otros presidentes de la Generalitat fuera de España, con Carles Puigdemont, con Artur Mas. Aparentemente estaba bien, y toda la información que tengo es que está bien, pero es un hombre ya que tiene su edad, y por lo tanto, mientras más pasa el tiempo, más sus capacidades intelectuales se deterioran, indudablemente. Entonces, es evidente que hay un criterio deliberado aquí de retrasarlo. ¿Cuándo se celebrará el juicio? Todavía no lo sabemos. ¿En el 2024? ¿En el 2025? Ya nos dirán. Y esta es una realidad. Y sobre esta realidad, digamos, en el debate de hoy, lo que hemos visto es lo que en el debate de hoy, me refiero
en la conversa amb Jordi Basté y Josep Pujol Ferrusola.
Yo creo que él ha sido bastante sincero, porque él se ha lamentado de que todo el mundo da por amortizado lo que son indicios, algunos indicios que se basan a su vez y le rizan el rizo a lo que se llamó el testamento del Abi. La famosa cuenta en Andorra, que existió, pero sin embargo las cuentas que dijo Villarejo que existían de Artur Mas en Liechtenstein y de Jordi Pujol en Suiza no existen, no se ha determinado su existencia, y por lo tanto, además, todo lo del borrador es una operación para debilitar a Mas en su convocatoria de elecciones anticipadas el 25 de noviembre del 2000 12. Eso es una realidad y Villarejo, a través de los audios que yo he aportado, así lo demuestra en sus conversaciones con Francisco Martínez.
Avui, Ernesto, Josep Pujol ha afirmat que Villarejo està en fals en el cas Pujol i també en el cas Sandro Rosell perquè ja ha estat jutjat. Ell ha dit que si aquesta causa no fos una causa política ja faria temps que estaria arxivada. N'està d'acord vostè?
En una parte muy importante estoy de acuerdo, porque ha sido un chicle esta causa. Esto ha sido un chicle a la luz de los intereses del gobierno del Partido Popular, la indiferencia del Partido Socialista, todo el mundo se ha lavado las manos y ha convenido colocar a la familia Pujol, estigmatizarla y no hay pruebas necesarias. La instrucción sumarial ha sido una instrucción sumarial a golpe de informes de muy dudoso digamos eficiencia o calidad técnica, basada en suposiciones, en un desconocimiento de cómo funciona el sistema financiero. Y en ese sentido, pues, se entiende el retraso. El retraso tiene que ver con la dificultad técnica de encajar y de presentarse a esa causa. No tiene ninguna justificación. Y la única justificación es de naturaleza política. No quiere, de alguna manera, la Fiscalía Anticorrupción enfrentarse con una realidad, subir al estrado. Tiene pánico escénico con este juicio. El pánico escénico lo deberían tener quienes son acusados.